Units, cosa que impossibilita la formació de peces separades sense que el jutge instructor hagi aportat raonament divergent.
I d'on aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 9 d'octubre, i avui, com fèiem una vegada al mes, dedicarem la major part del programa al debat polític, un debat que avui se centrarà en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem els participants que ens ajudaran avui a enriquir aquest debat, i per tot això i molt més ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Ara mateix repassarem els titulars del dia perquè hem d'actualitzar la informació. Tenim també en Pablo Morganti preparadíssim al comandament tècnic per fer que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts, com us deia, repassam l'actualitat. Avui, Nieves, jornada en la que hem d'estar molt pendents del cel, perquè tenim activat l'avís taronja a Eivissa i Formentera per fortes pluges. Els centres educatius de les Pitius es han suspès les classes i els diferents ajuntaments i els consells han pres mesures per fer front als possibles efectes del pas de la Dana, batejada com a Alice. De moment, l'avís es mantindrà actiu fins a les 6 de la tarda.
Sí, l'alerta taronja per fortes pluges du activada des de les 6 del matí i romandrà activa, com dèiem, fins a les 6 de la tarda. També l'alerta groga per tempesta de les 6 del matí a les 12 de la nit. La previsió és que caiguin fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i un acumulat de 100 litres en 4 hores. En aquestes primeres hores no s'han registrat incidents destacables i, d'acord amb la informació d'emergències, s'espera l'arribada de les pluges més intenses a partir del migdia. Davant d'aquesta previsió s'han suspès les classes avui a tots els centres educatius d'Eivissa i Formentera. Ho va anunciar ahir el govern després de la recomanació del Comitè Tècnic d'Emergències, que va estar reunit fins a les 9 de la nit. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, va incidir en la situació de vulnerabilitat de les PTUs després de les inundacions de la setmana passada. L'escoltam.
Estamos intentando evitar como medida de prevención los desplazamientos y luego las concentraciones en determinadas horas donde podemos establecer que se pueden dar picos de 60, 70, 80, incluso 100 litros de acumulación de agua por periodo.
Per la seva banda, el Consell d'Eivissa ha activat un pla de coordinació amb bombers i xarxa viària per fer front als possibles efectes d'aquesta dana, i els ajuntaments de l'illa han pres també diferents mesures.
Sí, l'Ajuntament d'Eivissa manté tancats els espais públics com parcs i jardins i les instal·lacions esportives a l'aire lliure com a mesura de prevenció i seguretat, i ha suspès totes les activitats municipals a l'aire lliure. A més, ha reforçat la plantilla de la policia local, ha mobilitzat efectius dels principals serveis municipals i ha aturat la campanya de voluntariat activada al passeig marítim, que no continuarà aquesta tarda per evitar l'acumulació de residus voluminosos al carrer. Sant Josep va revisar ahir els embornals i les canalitzacions que poguessin afectar la xarxa d'aigua, a més dels desguassos als col·legis. L'Ajuntament ha cancel·lat totes les activitats culturals i esportives i mantindrà tancades totes les instal·lacions municipals. Santa Eulària ha suspès les activitats culturals previstes i ha tancat els parcs i les instal·lacions esportives també, i Sant Antoni ha cancel·lat també les activitats a l'exterior, a més de reforçar els serveis municipals.
I per la seva banda, el Consell Insular de Formentera ha adoptat també diferents mesures i ha demanat a la població que eviti desplaçaments innecessaris i tingui prudència.
Sí, a banda de la suspensió de les classes a l'illa, tant dels centres d'educació primària com de l'institut, la institució insular ha tancat les escoletes, el poliesportiu Antoni Blanc i la piscina i el centre de dia. També ha suspès les classes a l'escola de música, les activitats dels clubs esportius i totes les activitats a l'aire lliure previstes mentre estigui activa l'alerta.
I a Eivissa encara aquesta nova situació d'alerta de pluges arriba quan encara hi ha molts espais en els quals no s'ha restablert la normalitat al 100%.
Sí, de fet, alguns afectats han optat per reforçar establiments i soterranis en cas de nous aiguats, com el cas d'un aparcament situat al barri d'Espratet, on operaris s'afanyaven ahir a instal·lar un mur de mig metre per evitar noves inundacions. Francisco Cuevas era un d'ells, l'escoltam.
Ahí hemos puesto dos o tres bloques en la entrada del garaje y en la entrada de emergencia peatonal también estamos poniendo unos ladrillos para que no entre agua.
A més, voluntaris d'Eivissa, la Creu Roja i Protecció Civil ajudaven ahir els vecins del passeig marítim a retirar tota mena de pertinences que van quedar malmeses per les inundacions de fa una setmana. Personal de la concessionària de neteja de Vila recollia tot el material. Sentim Jairo Díaz, coordinador a Eivissa de Valoriza.
Nos estamos encontrando una media más o menos de unas 18 bañeras de entre 3 y 4 mil kilos cada una de ellas, de lo que son enseres, puede ser televisiones, radiadores, lavadoras, muebles de todo tipo, colchones, de todo.
Per altra banda, Santa Eulària ha aprovat aquest matí en sessió plenària extraordinària la declaració del municipi com a zona afectada greument per pluges torrencials i inundacions.
Sí, aquesta declaració, que l'ha de concedir el govern central, permetria accedir a ajudes econòmiques. El regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Carlos Rosselló, ha destacat que necessiten centenars de milers d'euros per molts de contractes que s'hauran de tramitar d'urgència per tal de restablir la situació. En aquest sentit, ha detallat que a Santa Eulària les instal·lacions més afectades han set el Centre Cultural de Jesús, l'escola de Puigdenbais, la instal·lació elèctrica de les pistes de pàdel de Jesús i diverses parets de pedra seca arreu del municipi, així com soterranis i baixos d'edificis, especialment a la zona de Jesús.
I també a Sant Josep. Avui s'ha celebrat un plenari extraordinari i urgent per aprovar aquesta sol·licitud, també per declarar el municipi com a zona afectada greument per l'emergència.
L'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha ressaltat que els aiguats de dimarts 30 de setembre van provocar greus prejudicis tant a espais públics com privats, amb afectació a gairebé tot arreu del municipi. Com a Santa Eulària, la sol·licitud s'ha aprovat per unanimitat.
I acabam, Nieves, aquesta repassada, tot allò que hem de saber a aquesta hora, parlant de migració davant de l'arribada de més embarcacions irregulars a Formentera. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va interceptar ahir un total de 28 persones en dues embarcacions a la mar.
A una de les embarcacions viatjaven 15 persones i va ser interceptada 29 milles al sud de Formentera. L'altra, amb 13 persones, va ser localitzada a 32 milles també al sud de l'illa de Formentera.
Idò, amb aquest punt de migració ho deixem pel que fa a la repassada de l'actualitat. Abans d'acabar el programa farem seguiment de com evoluciona tot plegat. Moltíssimes gràcies, companya.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada, dos minutets i comencem el debat, així que mentrestant anem agafant posicions aquí a l'estudi i tornem de seguida. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No,
Changuito.
Changuito.
Perdó, no. En Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo me la veu cap.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí, a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
I 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Ja sabeu que una vegada al mes dedicam el nostre espai de debat polític a tractar assumptes que són competència de la màxima institució insular d'Eivissa, i avui, per suposat, ens toca fer balanç de la jornada de pluges intensíssimes que vam viure la setmana passada, i ho farem, evidentment, des dels àmbits competencials del Consell d'Eivissa, i per això avui hem convidat els grups que tenen representació al Consell d'Eivissa i que volem agrair-vos a tots que estigueu aquí de manera presencial, que heu vengut, heu set molt precavuts tots, i fins que aquesta cosa no ha estat clara no m'he confirmat que veníeu. Així que moltíssimes gràcies, Elena López, del PSOE.
Gràcies a vosaltres, bon dia. Esperem que no ens agafi la pluja i que no faci mal avui.
De tornada cap a casa, esperem que no. Sí. Marilina Ribas, del Partit Popular, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Jaime Díaz, d'Entre Sotos, de Vox, moltes gràcies també,
gràcies,
molt bon dia. Òscar Rodríguez, d'Unides Podem, moltes gràcies i bon dia.
Molt bon dia.
Evidentment, trigarem temps, jo crec, a oblidar la jornada de la setmana passada, i, per tant, crec que una manera constructiva i enriquidora d'ara fer balanç d'una jornada com aquesta és intentar treure algun aprenentatge. Serà una de les preguntes que ho faré, però sabem, i de fet ara ho comentàvem aquí fora de micro quan estàvem ja a punt de començar, la xarxa viària va ser un dels punts que més interès va despertar i on es van concentrar també la majoria de problemàtiques. De fet, el Consell d'Eivissa va haver de contractar d'emergència operaris i maquinària pesant addicional per reforçar la neteja de tota la xarxa viària, en especial a l'autovia de l'aeroport. Per part de la màxima institució insular, per part del Consell d'Eivissa, què es pot exigir perquè es millori el drenatge en aquest punt que és essencial per la mobilitat de l'illa d'Eivissa, perquè no es repeteixi una situació com aquesta? És evident que la quantitat de litres que van caure són excepcionals, però també són recurrents els talls d'aquesta via quan plou una mica més del que és normal. Començarem aquest primer torn en el mateix ordre que us he saludat, per tant, Elena López, del PSOE, té el torn.
Bé, jo crec que, com bé dius, són problemes recurrents, que quan parlem de quantitats d'aigua tan grosses com s'acabaren viure l'altre dia, pues es multipliquen, no? Jo crec que en aquesta illa tenim molt detectades els punts negres, per dir-ho d'alguna manera, en matèria d'inundacions, en matèria de gestió de l'aigua, en matèria de zones inundables, i del que es tracta és de seguir fent feina, no esperar a que arribin dies com l'altre dia per sortir a dir barbaritats o per dir segons a què o fer segons a què. Jo crec que és una qüestió de posar-se a fer feina, tots, governi qui governi, però òbviament pues ara el que ens toca és donar solucions en aquests problemes, com dic, clars. Pues estan parlant de l'autovia a l'aeroport, estan parlant de l'E10, que en el Consell n'hem parlat últimament bastant, que sabem que hi ha una reforma prevista i que alguns hem criticat que en aquesta reforma no s'aprofiti per posar instal·lacions per recaptar aigua. Nosaltres venim reclamant des de fa molt de temps un tanc de tempestes a la rotonda de Can Mises, tant que no s'incluirà en aquesta obra, i jo crec que hem de ser valents, i hem de ser valents tots perquè la realitat és la que és, en els papers i en el dia a dia, i ho vàrem poder viure l'altre dia, afortunadament sense víctimes, que esperem que no les hagi mai, òbviament, però sí que crec que hem de fer una reflexió crítica i constructiva tots de tota la feina que queda per fer, de la que s'ha fet, però que en queda molta per fer.
Moltíssimes gràcies. Seguim. Marilena Ribas, del Partit Popular.
Bueno, sí, jo crec que, a veure, les circumstàncies de la setmana passada són excepcionals. Jo crec que tots som conscients de que una ploguda així, i ho hem vist a mitjans de comunicació, no? Les comparatives de lo que va ploure feia 30 anys, que no registraven aquests índexs de d'aigua, no? Però sí que és cert que des del Consell d'Eivissa, com tu deies, de forma immediata se varen fer uns contractes d'emergència, quatre contractes d'emergència, perquè una de les prioritats, perquè parlem de xarxa viària, però hi havia molts de serveis i moltes infraestructures afectades, però una de les principals dels principals objectius era restablir la xarxa viària en els punts crítics quan abans, per això se varen fer aquests contractes d'emergència. És cert que hi ha un problema evident que ja no és només puntual de quan hi ha un picó com la setmana passada, sinó que mos ha passat més vegades. Com deia en Helena, mos hem de posar a treballar, i és per això que la presidenta des, perquè vull recordar que la carretera aquesta és responsabilitat del govern balear. La presidenta del govern balear, Ana Marga Proença, l'altre dia, abans d'ahir, ja va anunciar en el debat que tenien en el Parlament que els tècnics estan treballant amb una proposta, amb un projecte per adequar i fer en aquell tram el que en el seu moment s'hauria de fer, que és que la bassa que fa ara mateix l'acumulació de el que es bombeja del túnel tenga una evacuació com correspon. Fa 20 anys que està construït així, o sigui, ara en algun moment algú s'hi havia de posar, algú hi havia de fer feina, i en unes setmanes tindrem aquesta proposta de projecte a la taula perquè s'ha de cometre quan abans, o sigui, no mos pot tornar a passar el que mos ha passat, però a més és que allí ja sabem que quan plou hi ha un problema, bueno, pues ara posem-hi solució, no?
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz, entre sotos.
Hay dos cuestiones que quiero plantear. En primer lugar, has dicho antes que tardaremos en olvidarnos. Espero que no nos olvidemos nunca de esto. Es decir, no hay que olvidarlo. Al revés, esto no, hablas de que es una cuestión excepcional. No es una cuestión excepcional. Lo que pasa es que es recurrente. Es decir, no ocurre todo, no ocurre, sino que ocurre casi matemáticamente cada 45 años. Los niveles de estas riadas son equivalentes a los del año 82, no a los del año 90 y tantos, como acabas de decir, que fueron bastante más pequeños. Pero ha habido riadas y ha habido avalanchas de agua, y todos nos acordamos desde hace años de cómo el centro de la ciudad se inundaba totalmente. El ayuntamiento de la ciudad, por lo que yo conozco, en su época hizo las canalizaciones de pluviales, separándolas de las fecales, se crearon tanques de tormentas y demás, que han aliviado un poquito lo que es la presión del agua sobre el centro, un poquito, pero la naturaleza no hay quien la pare. Es decir, estamos en una zona de aluvión como una casa, estamos en una zona que más del 50%, yo creo que más del 70% del agua que cae sobre la isla de Ibiza, por la orografía especial que tiene, acaba cayendo hacia el Pla de Vila. Entonces, claro, hacia el Pla de Vila o a Figueretas, ¿sabes? Pero vamos, somos la víctima. A la vez que somos la ventaja, ¿por qué existen las feisas? Por eso, porque es una zona de aluvión y una zona en la cual el agua está viva. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Pues aprender, como siempre, aprender. Ahora yo lo que estoy esperando es un buen informe de los técnicos que nos diga, mira, lo que ha pasado ha sido esto, que si el torrente se llevanera, que no ha funcionado bien, que si tal, que si algunos sitios se podría haber utilizado un sistema de drenaje distinto, algo, espero, vamos a aprender de los técnicos. Y quiero recordar que el Consejo está muy comprometido con la seguridad de la isla. De hecho, el día 29 de noviembre del año 2024, aprobamos por unanimidad de todos los grupos políticos el instar a los ayuntamientos a que elaboraran sus planes de emergencia, que en ese momento solamente lo tenía el de San José, por cierto, hecho bajo la época del presunto gobierno progresista de Agustinet, pero el resto de los ayuntamientos no tenían su plan. Y yo espero que se haya... También se pidió que el Consell elaborara un plan conjunto en coordinación con el resto de los ayuntamientos, y además se pidió al Gobierno Balear que se iniciaran, que veo que no lo han hecho, que se iniciaran programas de dar a conocer a la gente cómo reaccionar en situaciones de emergencia. Es decir, qué significan las alarmas, qué significan las alertas, qué tal. Todo esto, porque hacía un mes había ocurrido lo de Valencia. Fue una propuesta de Vox, pero aprobada por todos los partidos políticos.
Me vas a perdonar, pero era una moción del PSOE, Jaime.
No fue una moción del PSOE, fue una moción mía. Exactamente mía. Así entre tú y yo.
Puede ser que hubiese Dios, pero esos dos puntos que tú en concreto has dicho de coordinar y de los planes de emergencia, si quieres tiramos de hemeroteca. No es una cuestión de ponerse medallas, pero lo que no puede ser es que ahora vengas a decir que es gracias a Vox, cuando Vox ahora mismo...
No he dicho que sea gracias, he dicho gracias a todos los partidos
políticos.
Acabas
de decir, era una propuesta del Partido Socialista.
Bueno,
es igual. Independientemente de eso, como tú has dicho, no se han cumplido ninguna de las dos cosas. Y lo que es un poco irrisorio, y perdona, Óscar Camiculat, lo que da mucha risa es que vengáis con este discurso cuando ahora mismo en Baleares, tanto vosotros como el PP, lo que estáis proponiendo es volver a construir en zonas inundables. Entonces, yo creo que está muy bonito decir ahora lo que estás diciendo cuando la realidad, cuando pasa todo eso, es que hacéis leyes para que en esta isla se vuelva a construir en zonas inundables. Entonces, o nos lo creemos o no nos lo creemos.
Vale, muchísimas gracias. Acaban Jaime y seguimos con Óscar Rodríguez.
No, no, que pues le toca a él, ¿no?
No has acabado, no has acabado.
No, no, sí, sí, ya me doy por acabado, sí, sí, sí.
Óscar
Rodríguez. Yo ya me doy por acabado, sí, sí.
Óscar Rodríguez, Unidas Podem.
Vale, bueno, pues ja s'han dit moltes coses, em toca l'últim, llavors s'ha dit. Però bueno, mira, corregiré un parell de coses, no?, que s'han dit, perquè aquí s'ha xerrat d'excepcional. El problema és que cada cop ho serà menys. I s'ha dit de recurrent. El problema és que cada cop ho serà més. Llavors, el que veiem és que ens sorprèn aquest xerra molt d'aprenentatge, com si fóssim... Mira, van xerrar amb la pretertúlia, no?, de què fer amb els nens, com si fóssim nens que van a l'escoleta. Quan jo, sincerament, jo crec que aquesta comunitat autònoma ja tenim experiència de sobre del que passa quan plou molt o quan hi ha un fenomen atmosfèric d'aquestes característiques. Voldria recordar, i ja ho vaig dir l'any passat, quan va passar la Dana de València, aquí hem tingut una torrentada a Sant Llorenç d'Escardassà, on ha mort gent, i aquí no s'ha pres la lliçó de res. Algun més que altres. Però dic, sembla que no ens entra al cap, i en això entro una mica també en el que ha dit Helena ara recent, que es volen canviar els mapes d'inundables per permetre construir més, que a tota zona, no només d'inundables, sinó d'incendis i això, no hem de construir més. Això sembla que costa. I no només això, sinó que on sigui possible, hem d'esponjar el territori per evitar que hi hagi cases allà per la seguretat de tots, perquè cada cop succeiran més aquestes coses. El que ha passat, les pluges que han ocorregut, és perquè el Mediterrani està a una temperatura mitjana molt més elevada durant tot l'estiu que mai en la història. I això l'any que ve no canviarà. Un, perquè ara mateix no tenim massa capacitat de canviar-ho l'ésser humà, perquè ja l'hem cagat durant tot el temps i perquè, a més, tampoc veig jo moltes ganes, en general. Per tant, ens hem d'adaptar a això. Que ho fem tard? Bueno, mira, millor que ho fem, no? Però el problema és que sembla es fa una reacció a ja el desastre i llavors, l'any passat, el mateix dia que va ocórrer lo de la Dana de València, s'aprovava que es permetés construir en àrees de prevenció de riscos inundables. Uns mesos després, clar, havia succeït això i es va canviar. Un any després no ens ho acabem de creure i llavors canviem el mapa. Hòstia, no és seriós? I bueno, o sigui, que el d'aprendre, pues, ho poso en dubte. I per últim assenyalaré, bueno, que segueix demostrant que les autovies de l'illa d'Eivissa són la major presa de pèl de la història de les Illes Balears, per lo menys. I d'Espanya està en un top 10, en un top 10 molt proper, eh?
Bueno,
perquè més cares, més consum de territori i pitjor qualitat constructiva és difícil de trobar, eh?
¿Cómo no podía faltar la referencia al cambio climático? ¿Cómo no podía faltar? Que cada vez más recurrente, cada vez más, cada vez tal...
Si vols ser-lo de toros.
Aquests episodios es repetirán de manera más...
Aunque no existiera el cambio climático, que de hecho existe, habría que seguir adelante con las reformas y con los arreglos necesarios. I perdón, ya no sigo más.
Jo sí que volia fer, bueno, un apunt, no?, de tots els quilòmetres que tenen la xarxa de carreteres d'Eivissa, hi ha un punt conflictiu, que és el de la carretera a l'aeroport, i és precisament el que es va modificar el projecte. No es va executar tal qual es tindria que haver executat, perquè la resta de punts crítics en 24 hores estava totalment restablert, no? O sigui, tampoc...
El túnel de Puig d'en Valls també va patir molt.
El túnel de Puig d'en Valls va patir com va patir tota Silla, perquè va caure amb una previsió de 50 litres per metre quadrat, va haver puntes de 300 litres. Entonces, evidentment que hi va haver infraestructures que varen patir, com també va patir la bomba de subministrament de carburants, com també va haver que restablir energia elèctrica, com també va haver que restablir bombejos d'aigua i cicle de l'aigua. Evidentment que hi va haver molta infraestructura afectada, no només les carreteres, i això jo crec que també ho tenim que tenir clar. Ara, el que jo sí que voldria posar en valor és el nivell o la rapidesa de la coordinació de totes les administracions, sigui delegació del govern amb el govern balear, amb el Consell i amb tots els ajuntaments, amb totes les forces de seguretat i amb tots els cossos d'emergències que hi varen actuar, que aquest nivell de coordinació jo crec que sí que és un aprenentatge per tots. Aquest nivell de coordinació va poder fer que en 24 hores se restablís una certa normalitat, encara que ho seguim trobant en recuperació, perquè hi ha llocs que encara tenen una afectació, però jo crec que això tots estarem d'acord, que ho hem de posar en valor.
Moltíssimes gràcies. Òscar Rodríguez, no, no, crec sí, que volia afegir.
Per suposar, la coordinació es posa en valor. El que passa és que jo crec que el principal aprenentatge que hem de treure, perquè a veure que les institucions davant d'un desastre ens coordinem, crec que ha de ser evident i hem demostrat que es pot fer, però el tema és, el que hem de millorar és, bueno, o canviar el paradigma del tema de la prevenció de riscos, tant a l'hora de construir com a l'hora també d'una cultura de cert presentisme de no anul·lar les coses fins a última hora. Ara hem tingut l'exemple, bueno, pues es van anul·lar les classes ahir, perquè probablement si fos dins de 3 setmanes no s'haguessin anul·lat avui, perquè la cosa era molt recent i hi havia molts dubtes. Pues dic, hem de canviar una cultura de no es tanca fins l'últim minut, d'aprendre que pot haver-hi avisos i potser hem de fer, de tenir protocols, per, sí, quan succeeixi, coordinar-se i actuar bé, però evitem el risc prèviament. I en això dic, abans que deia de lo de construir, ficaré un exemple molt clar de Puig d'en Valls, ara que heu xerrat del túnel de Puig d'en Valls. Es va anul·lar, gràcies a la normativa que es va aprovar l'any passat, es va anul·lar la unitat bàsica de salut de Puig d'en Valls, que es tenia que construir una zona que és inundable. Just l'edifici del costat, el seu pàrquing està inundat. Si haguéssim tingut l'obra just començada, ara hauríem de tornar a començar, bàsicament. Aquesta obra és per ficar, no, que va haver-hi lío per l'Ajuntament, han canviat la norma i no podem fer la unitat bàsica de salut. Pues ara tindríem mitja unitat bàsica de salut destrossada, clar. És que al final acabem construint també, i això faré crítica, utilitzem sòls dotacionals, allò que no són inundables, que per exemple eren per equipaments, els estem requalificant tot per fer VPL, llavors hem d'utilitzar altres zones que potser no són les més adequades per ficar certs equipaments, no? Dic que hem de canviar una mica el paradigma de construir, com dic, plantejar també, no eliminarem la construcció del Pla de Vila, evidentment, de la zona inundable perquè està ple, però hi ha zones de rústic o tal, que haurem d'esponjar, o equipaments que estan a un lloc, i moure'ls a l'altre on hi hagi menys risc, perquè serà molt més habitual que especialment aquesta època, a la tardor, hi hagi aquest tipus de fenòmens extrems. I recordo que sembla que hagi passat per primera volta la setmana passada. En aquesta comunitat ha mort gent per torrentades, i no fa tant. 2019.
Moltíssimes gràcies, Elena López i Jaime Díaz.
Jo crec que seguim parlant d'aquest aprenentatge que estan parlant ara de les circumstàncies. Jo crec que hi ha una cosa important i sí que crec que és millorable. I ho dic d'una manera constructiva. Jo crec que ha faltat informació o ha faltat arribar a la ciutadania en quant a l'estat de les carreteres. Na Marilina m'ho comentava, de que varen ser molt ràpids, varen ser molt àgils, que en 24 hores sí, però 3 dies després encara hi havia grans embussaments a C20, encara teníem la carretera a l'aeroport tallada i tot això generava molts de problemes. Fins, si no recordo malament, fins el dissabte pas matí no es va obrir. Jo crec que vàrem tots trobar a faltar, i ja ho dic més enllà de ser consellera, ho dic com a ciutadana, perquè ho vaig poder viure en molts de grups, sabre realment rutes alternatives, sabre realment si estava tancada o no, sabre per on podies anar, perquè hi havia molta gent que arribava, se ficava a C20 i se trobava atascada més d'una hora, i t'estic parlant de dijous i de divendres. I jo crec que hem de millorar amb això, hem de millorar amb aquesta informació, amb aquesta repercussió, perquè no tothom té Twitter, no tothom sap com arribar a enganxar, a saber si està oberta o no. Per tant, jo aquí sí que crec que va faltar un punt de millora, I torno a insistir, hi ha moltes mesures damunt del paper, parlant del que deia ara mateix en Òscar, en quant es pla de vila, mesures, recordo que a tothom que es pla general d'ordenació urbana mos va costar molt aprovar-lo precisament pel tema d'aigua, en dues línies, subministrament, i l'altra era en aquestes zones com en Espretet, Can Aglaudis i Esgorg, quines actuacions s'anaven a tenir en matèria de recollida d'aigua en aquestes zones inundables. Per tant, els papers estan, el que s'ha de fer és seguir executant el que diuen aquests papers i no hi ha cap altra actuació més. El que està construït, mal construït en aquestes zones, hem d'intentar fer el possible perquè aquesta aigua no arribi allí. Com? Doncs pues en tancs de tempestes, a CE10 i a CE20, és que està tot estudiat, vull dir, no mos ho estem inventant. I això ha de ser prioritari i urgent en totes les situacions que faci des del Consell Insular.
I aquí és hora d'informar, jo m'haig de penjar la medalleta i felicitar els meus companys que van estar informant de manera puntual des de primera hora del matí aquí a IB3 Ràdio, que sí que amb aquesta funció de servei públic van estar impecables.
És que aquí no llovia, aquí no llovia.
Aquí dins, evidentment, això sí. És precisament el que jo volia apuntar. Sí. O sigui, és cert que se pot comunicar, però també tenim que ser conscients. O sigui, des de les xarxes, de les institucions, s'informava pràcticament cada 20 minuts teníem una informació, però és que, a més, sentia la ràdio, s'estava informant en directe, pràcticament en directe, de lo que estava passant a cada moment. Obries els diaris digitals, la premsa digital, i la informació estava absolutament al dia. La gent pot accedir a la web de la Direcció General de Trànsit per informar. Que se pot informar més udut, millor, se pot mirar, però també hem de tenir en compte que la gent que no pot accedir perquè està atascada o no té en aquell moment un dispositiu com un telèfon mòbil, que des del telèfon mòbil tots, per lo menys, estan una mica connectats i la informació estava en xarxes i a la Direcció General d'Emergències. I vull apuntar una cosa més. Jo crec que podem informar en el moment, en el minut, podem dir-ho, però si quan s'emet una alerta, com estava emesa des de, i se mos venia informant des de diumenge, que hi hauria una alerta taronja, la gent no s'ho creu, la gent no fa cas, la gent, encara que hi hagi una alerta vermella decretada, agafa el vehicle i es trasllada. Davant això, ni la Direcció General d'Emergències del Govern Balear ni cap administració pot fer-hi res. És molt important, això sí, fer aquesta feina de conscienciació, no? De dir, a veure, quan hi ha una alerta no és per qualsevol cosa, quan hi ha una alerta és perquè es decreta una alerta, perquè hi ha un problema important. I una altra cosa sí que volia corregir, Helena, ses carreteres. El darrer punt que quedava per obrir es va obrir el divendres a les 7 del matí i era el túnel de l'aeroport, i es va obrir el divendres a les 7 del matí. Tota la resta estava restablida des del dijous.
Vale. Jaime Díaz, bueno, entre nosotros.
A ver, referente a lo que ha dicho Elena, de que ya echan falta el que tener información sobre cómo actuar y todo lo demás, eso se llama un plan de emergencias. Dentro de un plan de emergencias está el saber cómo actuar ante una emergencia. Y eso es sobre todo comunicación y educación, como siempre. Es que todo el mundo tiene que estar educado, pero además desde los colegios, tiene que estar educado en torno a cómo reaccionar ante los avisos que se mantienen. ¿Por qué se hacen tales avisos y cuáles son los medios que tienes que tener, que tienes que hacer? A ver, yo creo que el asunto no ha salido ni tan mal. Para ser una cuestión del calibre que ha sido, no ha salido ni tan mal, gracias a Dios. A ver, lo que no me gusta es lo que dice la consellera ahora. La consellera dice que está echando la culpa en parte a aquellos que no hacen caso de... Eso está bien. A ver... Es verdad que los que no hacen caso son culpables,
Jaime,
de su propio problema, sin duda alguna. Pero que nosotros estamos aquí, los otros que estamos aquí para criticar tu acción, para criticar la parte de la cual es responsabilidad vuestra, criticarlo para que la próxima vez salga mejor. Es decir, no queremos meterte el dedo en el ojo, pero lo que queremos es que la gente entienda que todo esto es totalmente mejorable. Pero, y lo que aprendemos ahora, de lo que aprendamos ahora, tienen que salir normas, tienen que salir ya un informe, un buen informe y unos buenos planes de futuro.
Sí, Jaime,
un segon, Marilina. Perquè sé que aquest tema mos donaria no per un debat, sinó per dos o tres, però hi ha altres punts que em pareixen importants a l'hora de, això, pensar a futur, perquè per exemple, el cos de bombers, que també és competència del Consell d'Eivissa. Crec que és una reivindicació històrica de demanar una subestació a la zona nord, demanar més recursos. S'ha de millorar de manera urgent l'inversió en el cos de bombers per tenir precisament més recursos, més personal, millors instal·lacions, millors equipaments per actuar en situacions adverses com aquesta, perquè ara en hivern estan parlant de ruixats, en l'estiu podem parlar de focs absolutament desbocats, i crec que en situacions com aquesta és el moment de posar damunt la taula les reivindicacions que no fem naltros, sinó que fan el propi cos de bombers. Ara seguirem l'ordre invers. Començam amb Òscar Rodríguez, d'Unides Podem.
Crec que és evident. Des del moment en què estem incomplint les ràtios de bombers que ha de tenir aquesta illa, i respecte del que els propis bombers diuen que es necessiten noves subestacions per arribar més aviat a certes emergències, i ens diuen que en el cas de tenir diverses alhora tenen seriosos problemes, pues és evident que fa falta més inversió, moltíssima. Voldria recordar que és una competència que ara té el Consell d'aquella manera, perquè en si tots els municipis, excepte Sant Joan, tenen l'obligació de tenir un servei de bombers. I amb això hem acabat fent d'una manera molt sorprenent, en lloc de tenir quatre cossos de bombers, que em sembla bé tenir-ho unificat, hem tingut l'equivalent al d'una ciutat de la meitat de la població d'Eivissa, no? Només tenim un i mal dotat. Un pensant que tindria que legalment haurien d'existir quatre, hauríem de tenir un cos de bombers com a mínim adequat, no? Però probablement l'actual cos de bombers no serviria ni per cobrir Eivissa, en xifres. Per tant, Eivissa ciutat, dic. Per tant, bueno, pues jo crec que és un canvi que hem de fer, i podria aprofitar també per agrair la tasca que van fer, perquè a més ells van estar des de la nit anterior, i precisament amb poca dotació de personal al final els obliguem a fer un sobreesforç, i també, i això és molt important, els acabem posant en perill, perquè han d'estar molta més estona treballant, els ser menys evidentment tenen més riscos. Per tant, no només és una necessitat perquè nosaltres estiguem més segurs, sinó també perquè ho estiguin ells.
Efectivament. Jaime Díaz.
Nosotros hemos pensado que la isla de Ibiza debería ser un solo ente local. Esto lo hemos planteado varias veces ya, y siempre queremos que desaparezcan los ayuntamientos y se convierta en un único ayuntamiento llamado Consejo Insular, o que se llame Ayuntamiento de la Isla de Ibiza General. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas lo que provocan son economías de escala.
A mí me parece bien, claro, que solo haya uno. El problema, claro, es que tenemos uno infradotado.
Claro, no. lo que tenemos que tener es un solo cuerpo de bomberos para toda la isla, y perfectamente organizado y bien dotado, sin duda alguna. Pero esto, bueno, pues ya veremos si algún día se consigue. Yo espero que sí.
Vale, moltíssimes gràcies, Marilyn.
Ahora,
Partit Popular.
Gràcies. A veure, la dotació de bombers, precisament fa no gaires mesos hi va haver oposicions per cobrir més places de bombers, que es van resoldre, de fet estan millor dotats, s'ha comprat també equipament que necessitaven, camions, tal, tenen més equipament, està molt, molt avançat el parc de subparc, els diem subparc de bombers de Nord, que segurament serà el primer de sortir, ja s'ha gestionat amb l'Ajuntament i
hi ha una localització... Sento tallar-te un moment.
No, deixeu-me, perquè és que és cert que...
Llavors
tindrem una rèplica. Sí, és cert, perquè és cert que mai seria prou. Siguem realistes. Amb els cossos de seguretat, amb els cossos d'emergències, mai seria prou. Però és cert que les millores aquestes 4 anys, aquests 4 darrers anys, han estat molt substancials, i prova d'això és que ells mateixos són els que han demanat, doncs ara necessitem un camión que duga aquesta dotació, ara necessitem un vehicle de transport lleuger, ara necessitem, i han estat ells els que han anat marcant les línies de la dotació que necessiten. Que tenim que treballar amb els subparcs, ja hi estem treballant, i de fet ha sortit a mitjans de comunicació, podem fer les cares que vulgui, però això ho hem anunciat i ho hem dit obertament. que hi ha previst també un futur parc de bombers a Sa Coma, i això també ho han parlat, i això també és públic, perquè a més tots ho sabeu perquè està en el pla d'usos de Sa Coma. Jo crec que l'esforç que es va fer des de que es va fer des dels bombers d'Eivissa és molt, molt ressenyable. Varen ser els primers que es varen posar en el front de ses primeres, quan va començar a ploure aquella matinada de dilluns a dimarts. Són els primers que varen dictar com s'havia de fer front en aquesta emergència, són els primers que varen fer les primeres sortides, i jo crec que no podem més des d'aquí que reconèixer la seva labor i agrair-los, i com no pot ser d'una altra manera, seguir treballant per les seves millores, però que no vull que aparega i que se diga aquí, perquè és una falsedat, que el Consell d'Eivissa no està treballant per millorar les seves condicions, quan any a any és molt evident que sí que s'estan fent unes millores que, a més, són les que ells reclamen i les que ells van marcant com a les millores que necessiten.
Moltíssimes gràcies, Elena López.
Saps el que passa, Marilina? Que hem sentit tantes voltes en aquests darrers 6 anys dir el que tu acabes de dir ara mateix, que està molt avançat, que estem treballant. Són tants denuncis que, òbviament, podem tirar d'hemeroteca i anar a la premsa, però no és més que una notícia i un anunci i una propaganda com tantes altres de ses que feia. La realitat és la que és, i la realitat és que fa 6 anys el senyor Vicent Marí va dir que hi hauria una segona estació, va dir que es millorarien, i la realitat és que han passat 6 anys i segueixen sent anuncis. Més enllà d'això, jo hi ha una cosa que m'ha paregut molt greu, que he escoltat i que m'ha sorprèn que tingueu la valentia de dir, i és traslladar aquesta responsabilitat a la ciutadania en quant a els avisos taronges o en quant a els avisos d'alerta. No. M'apareix que és el darrer que un governant té que fer quan precisament ha avisat tard, que és el cas del que va passar la setmana passada. I també m'apareix una barbaritat dir que no han fet cas quan ni siquiera es varen suspendre les classes, quan la gent havia d'anar a fer feina i quan se'ls va avisar quan a migdia, que tots estàvem a la feina, que tots els nostres fills estaven a les escoles. Per tant, dins del respecte que es pot tenir a les institucions de com gestionar una situació com aquesta, que tots els que hem governat sabem lo difícil que és i es respecta, i per això hem anat de la mà, el que no crec que sigui adient és traslladar aquesta responsabilitat com has fet a la ciutadania. Tots estàvem en el carrer. Segon, negar la major de que les carreteres 2-3 dies després no estaven embussades, com acabes de dir, i que hi havia informació de sobre, també és negar una evidència. Per molt que s'informés en els mitjans de comunicació, si tu sorties amb el teu cotxe de vila, no sabies si podies anar a passar Avinguda Sant Josep o havies d'anar a passar E10 o on trobaries estar. En això me referia. Per tant, dins de aquesta idea general, jo crec que no està de més assumir determinades coses que es poden millorar sense més i no entener-ho tot com que són els de més qui ho ha fet malament.
Moltíssimes gràcies. Un segon, Marilina,
només per
favor.
Per respondre això.
Per respondre això tindreu temps tots. El que us demanaré, perquè tenim encara 2 qüestions que crec que és important tractar, us demanaré a tots, en els 4, brevetat en aquest torn de rèplica. No és clar que havia demanat torn, seguirem l'ordre curtiu, per favor.
Jo no havia replicat l'anterior,
Òscar, breu, per favor.
Bueno, primer de tot, a veure, en això de s'estan fent coses, clar, el problema és el temps en el que es fan, perquè anunciar tot és molt fàcil. Jo recordo, jo era regidor a Santa Eulàlia al setembre de 2019 i vam cedir un solar al Consell per ser un parc de bombers. A setembre de 2019. ¿Dónde está? Ese es un parque.
Breu, por favor.
Y ya está.
Vale. Yo no quiero hablar ya de todo esto, porque ya lo han dicho todo entre ellos, lo dicen todo.
Venga, Eduardo,
yo lo único que te digo es que los pobres de la UME estuvieron durmiendo en el recinto ferial. Y aquí hay gente que se le meten en hoteles por otras cosas.
Esa cosa que sobraba tanto, ¿verdad?
Sí,
para la derecha,
claro.
ese invento de
ese
Zapatero.
Invento,
¿verdad?
Sí,
favor,
sí.
Elena.
Ahora que bien nos va.
Marilina Rivas.
Vale,
breument,
a veure,
per favor.
Jo no vull que s'entenga el que he dit com traslladar la responsabilitat a la ciutadania. Valtros m'estàveu dient que se podria haver informat més i millor. Jo dic que se pot informar tot el que vulguem, que si llavors hi ha persones que passeu per la seva responsabilitat, decideix agafar els vehicles, no podem fer-hi més. I no és traslladar-ho a la ciutadania. Val? Jo sí que dic que segurament hi ha moltes coses que se puguen millorar, però sí que hi ha una cosa que crec que no és just que s'hagi dit aquí, perquè a més no és cert. Que se va dar s'ha vist tard. S'ha vist d'alerta taronja es va informar des del diumenge, va sortir a tots els informatius, es va dir per totes les xarxes socials des de diumenge, dilluns durant tot el dia. Quan els alots tenien que anar a l'escola, AEMET va baixar el seu avís taronja a les 7 del matí, quan els nenes havien d'anar cap a l'escola, el seu avís taronja va baixar a groc. L'AEMET va baixar el seu avís a groc i hasta les 11, encara i així, hi ha que dir que el govern balear va mantenir el seu pla, el seu índex de gravetat 1 en taronja. Però l'avís de l'AEMET era groc i amb avís de que això minorava. A les 11 es va tornar a pujar a taronja. I me perdones perquè és que no és just. A les 11 es va tornar a pujar a taronja i a les 12 es va posar a vermell. I el que vosaltres enteneu com un avís que és alert per assegurar que tota la gent té la informació de que s'ha decretat alerta vermella, va sortir 8 minuts després de decretar-se l'alerta vermella. I ja no era per prediccions, ja és una alerta que es decreta per observació. Val? No crec que se pogués fer de forma més àgil, més ben com va procedir l'AEMET.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Molt breument, Helena, perquè tenim més qüestions.
No, jo passant, si vols, directament, jo crec que hem tornat a veure com ens ha de fer, ens ha traslladat amb responsabilitats a nosaltres. Jo no seguiré, jo crec que el Partit Popular el que ha de fer és treballar, que per això està governant, i deixar de traslladar responsabilitats a tercers. Anant a lo concret, a lo positiu, nosaltres el que hem proposat per ara i per seguir avançant amb això és crear des del Consell, que jo crec que és el que toca, una oficina per coordinar totes aquestes ajudes, perquè ara únicament el que s'ha apuntat és en el govern d'Espanya per donar ajudes, i jo penso que realment el que hauríem de fer és totes les institucions, igual que varen fer en època Covid, posar-nos, arromangar-nos i donar ajudes a tots els perjudicats, tant el Consell Insular, els ajuntaments i el govern balear, i no només traslladar-ho en el govern d'Espanya, no? És a dir, tenim aquesta situació, anem a ajudar a tots.
Bé, moltíssimes gràcies, Ido. Ara ha comentat en aquesta petició, en Vicent Marí, d'aquesta creació de l'oficina d'atenció a les persones afectades per les inundacions, que recolliria aquest esperit que comentàvem abans de coordinació entre totes les institucions i les administracions. Més afectacions, en aquest cas, els vehicles. Va haver-hi més d'un miler de vehicles afectats, segons recollien diferents mitjans locals. El sector de les grues ha demanat al Consell d'Eivissa un acampat perquè funcioni com a dipòsit provisional de vehicles, perquè crec que una setmana, 10 dies després, encara hi ha molts de vehicles afectats. Sabem que també hi ha una manca de personal en els tallers de Silla d'Eivissa que farà que no sigui un procés gaire ràpid i àgil aquest de reparació dels vehicles. Després ha d'entrar també el consorci, vull dir, no és una cosa que sigui àgil. Què opineu d'aquesta petició, Ido, que el Consell també posi a disposició de la ciutadania, de les diferents administracions, tots aquests espais que calguin per acollir aquests vehicles? A veure, en aquest torn tenia apuntat que començant per Marilina Ribas, del Partit Popular.
Bueno, dic que és cert que entre moltes d'altres coses, una de les coses que s'està mirant de gestionar és el tema dels vehicles que han quedat aturats. Nosaltres, com a Consell, el que hem fet ha estat posar a disposició un terreny. També ens hem oferit a adequar-lo, a ballar-lo si ho necessiten. Hem parlat amb els agents que estan implicats, en aquest cas amb els concessionaris i els tallers i amb les grues. Estem en conversacions amb ells, ara mateix estem resolguent com se gestionaria, perquè clar, estan parlant de que anirien vehicles que són responsabilitat de propietaris particulars, alguns que se farien responsables als tallers, als concessionaris, les grues. Estan gestionant a veure com podem modular aquesta responsabilitat de qui gestionaria el descampat, qui valoraria que entren, que surten. També estan els pèrits del consorci, que clar, necessiten tenir-los junts, i ara mateix estan modulant això amb el tema de les responsabilitats i de la gestió, però el terreny no està posat a disposició.
Se'l sap on estarà?
Sí, preferim no dir-ho, evidentment.
Però
preferim no dir-ho, perquè si al final és un terreny que acull tants de vehicles que que estan...
Espero que no sigui una zona inundable.
Per qüestions de tal, però sí que pensam que tindrien cabuda tots els vehicles que ho necessitassen i estan modulant aquest tema.
Elena López, del PSOE.
Bé, jo crec que és un exemple més de l'obligació que té el Consell Insular com a institució de coordinar determinades actuacions a nivell insular. No? Aquesta és una, doncs buscar un espai on se pugui donar aquest servei puntual de dipòsit de vehicles, que per cert és un servei que històricament també necessita de millora, perquè els ajuntaments acaben assumint càrregues d'altres que nosaltres considerem que hauria d'assumir el Consell. Altres serveis que s'haurien de coordinar, com duim reclamant molt de temps, doncs la gestió dels assentaments o el que hem parlat fa un moment dels bombers. És el Consell qui ha d'enromangar-se, qui ha de treballar per coordinar totes aquestes actuacions.
Moltíssimes gràcies. Òscar Rodríguez, d'Unides Podem.
Bueno, és una petició molt raonable. Veig que s'està treballant sobre... En aquest cas, a mi em dona igual si el terreny el fica el Consell o el fica un ajuntament. L'important és tenir algun lloc on ficar-ho, demanar que es faci ràpid, perquè evidentment no volem... Mira, avui pel matí llegia, no, que encara hi havia coses, hi havia un calentador avinguda el 8 d'agost, una foto m'ha fet gràcia, pues n'hem de deixar les coses tirades, no? Hem de tractar de recuperar la normalitat al màxim possible, i en el tema de vehicle, comptant que són necessaris per la majoria, malauradament aquesta illa, la gent necessita el cotxe per poder moure's, pues, que estiguin i que, sobretot, rebin la indemnització i els puguin arreglar el més ràpid possible.
Moltíssimes
sí,
gràcies.
No hay ningún lugar en el que diga que el Consell tiene que asumir la responsabilidad de tener una superficie donde colocar estos elementos. Pero lo va a hacer, lo cual es de agradecer y nadie va a protestar por ello. Me ha gustado la idea que va a plantear el PSOE de una oficina general para poder tramitar de una forma coherente todas las necesidades que haya, donde la gente aparezca y presente lo que tenga que presentar y que tenga ayuda de funcionarios para que se explique un poco cuáles son los pasos que tienen que dar.
Que lo haga el Consell está bien a nivel coordinación, ¿cierto? A nivel eficiencia de que luego las ayudas, si el Consell sea rápido dando las ayudas,
qué mal piensas del propio Consell, del cual es el conseller, hombre, defiéndelo un poco.
Ara que tenim aquí a Marilina Ribas, li preguntam com recolliu aquesta petició que ha presentat el Partit Socialista.
A veure, nosaltres estarem a coordinar, com han fet fins ara, des de la setmana passada, des del diumenge passat, des del minut 1, a donar suport i fer-nos càrrec del que faci falta. Ara, també, jo... A nivell particular, l'altre dia ho parlàvem, un particular que ha sofert unes pèrdues, que té que gestionar ara mateix, s'ha de valorar, que és el més important, valorar i quantificar les pèrdues. L'Ajuntament de Sant Josep, per exemple, ha posat un apartat a la línia verda on directament, sense haver de desplaçar en lloc, sense haver de moure't de casa teva, directament pots pujar allí i fer la teva sol·licitud de l'ajuda. En aquest moment en què avui mateix Sant Josep i la setmana passada, el dissabte ja ho va fer Vila, en què han sol·licitat la declaració de zona greument afectada. Sabem que vendran les ajudes de l'Estat, com no ho pot ser d'una altra manera, sabem que vendran les ajudes del govern balear, pues, crec que el millor i el més fàcil que podem fer és agilitzar i quantificar de quin import i de quin valor de les ajudes que estan parlant.
Moltíssimes gràcies a tots tres. No sé si us heu fixat que avui hem acabat una miqueta més tard de lo que és habitual. Sí. Així que gràcies a els quatre una vegada més per haver vengut. N'heu ensenyat a la tornada a casa. Molta precaució i moltíssimes gràcies a tots quatre. Elena López, Marilina Ribas, Jaime Díaz, Entre Sotos i Òscar Rodríguez. Un plaer, com sempre.
Gràcies a vosaltres. Cuideu-vos.
Exacte. Que la gent es cuidi molt. Són les 12:57 minuts. Fem una aturada d'un minutet per la publicitat i ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És premsa forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera i B3 Ràdio.
Tots ahir 58 minuts, ja tornem a ser aquí i ja tenim també aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Abans d'acabar, recordeu que hem de tenir precaució davant l'avís taronja activat a Eivissa i Formentera per fortes pluges i seguir amb atenció les actualitzacions de l'estat de la situació per part dels serveis d'emergències.
Sí, en aquestes primeres hores no s'han registrat incidents destacables i segons la informació facilitada per emergències s'espera que ara, a partir del migdia, comencin les pluges més intenses. Es recomana prudència, evitar els desplaçaments innecessaris, sobretot persones inundables, i evitar les activitats a l'exterior. Recordem que l'avís taronja per fortes pluges du activat des de les 6 del matí i que en principi es mantindrà actiu fins a les 6 de la tarda. També hi ha avís groc per tempesta des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit. La previsió és que caiguin fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i un acumulat de 100 litres en 4 hores.
Moltíssimes gràcies per recordar-nos aquesta informació, Nieves.
Fins demà.
Fins demà. I sigui l'avís del color que sigui, no podem deixar de felicitar la cantant, guitarrista i compositora de pop britànica PJ Harvey, que va néixer tal dia com avui de l'any 1969 i avui fa 56 anys. Avui la felicitàvem escoltant Good Fortune, un tema que ja ha fet 25 anyets, un tema de l'any 2000. Ho deixem aquí, repetim, amb molta precaució a tothom, sobretot si esteu circulant per les carreteres. Ho deixem aquí i demà tornarem a ser aquí puntuals a les 12:04. Fins demà, bona tarda.